Passen 6 minuts de les 10. Entomem aquesta segona hora del Penedès en xarxa, tot reprenent la roda política que avui dediquem a parlar de les ordenances fiscals del 2022. I ara a Lourdes proposem als nostres convidats que encetin tertúlia.
Doncs sí, per a aquells oients que s'acabin d'incorporar ara mateix, tenim el plaer de comptar amb el Jordi Catasús, portaveu del govern de l'Ajuntament d'Olèrdola. Molt bon dia, Jordi. Tenim el Baltasar Santos, regidor d'Hisenda del Vendrell, i Xavi Lorenzo, regidor d'Hisenda de Cunit. Molt bon dia.
Hola, Noel.
Hola, bon dia.
Bé, parlàvem d'aquesta plusvàlua, d'aquestes ordenances, i si us sembla bé, doncs anem a posar negre sobre blanc amb vosaltres tres. Com és tot aquest món que pels contribuents en resulta una mica complex? Ara parlàvem també fora de micros que durant aquesta setmana, si no me'n recordo malament, entre que va sortir la sentència del Constitucional, ja em sortirà, i aquest reial decret que es va aprovar ahir, aquest impàs significarà que la gent que hagi venut en aquell moment no tindrà plusvàlua?
Segons la sentència, des de la data que surt la sentència fins que es posa en vigor la nova forma de càlcul, aquests dies que han hagut totes aquestes compraventes o herències o transmissions que s'hagin fet en aquest impàs estan exemptes de pagament de la plusvàlua.
Totalment d'acord, no, Valga?
Sí, sí.
Res a dir. Jordi?
Això sembla, per tant, sí.
Hi haurà
aquí algun afortunat, no?
Hi haurà algun afortunat. Perquè una cosa que jo no sabia i que m'ha comentat el Xavi és que aquelles persones que heretaven també havien de pagar plusvàlua. Clar, jo ja sé que per les arques municipals, que al final doncs són un fidel reflex del que paguem els contribuents, això pot fer-vos ballar una mica els números, però sincerament, si ho podeu dir, ho trobeu just, aquest canvi que ha hagut amb la plusvàlua? Jordi, va, anem amb tu.
Bé, just o no just, jo crec que alguna mena de o sigui, just el fet de pagar per aquest increment del valor potser sí que ho és, no? Una altra cosa seria entrar en el detall de si la fórmula de càlcul era adequada o no era adequada, perquè potser fins ara doncs el que es donava per fet era que sempre que tinc aquest terreny, aquest objecte tributari, es presumia que sempre tenia un increment de valor, quan potser això no era sempre cert i potser no era cert l'increment que se li donava, no? Això és interpretable, però jo crec que alguna mena de tribut pel fet d'aquesta diferència de valor que té i que representa que és com un guany, que representa, com un guany per mi, doncs crec que sí que seria correcte el concepte.
Valda?
Sí, aviam, el primer de tot és que pensem que hi ha d'haver un impost que reguli l'especulació del sòl, vale? Això és el primer, i per tant creiem que sí que hi ha d'haver un impost sobre aquesta plusvàlua, sobre aquest increment del valor. L'altra cosa són casuístiques, com per exemple comentava abans el Xavi, no?, el tema de les herències, on no hi ha hagut realment hi ha hagut una transmissió d'un bé, però no hi ha hagut un benefici real. Per tant, aquest factor sí que seria bastant injust, sota el meu parer. Després una matització, perquè abans ho comentàvem fora de micro també, des de l'any 2019, a mínim l'Ajuntament del Vendrell, totes les plusvàlues que es liquidaven, si després la plusvàlua no hi havia hagut un increment real, si no hi ha hagut un benefici real, doncs es presentava el valor de compra-venda de quan es va comprar l'immoble, el valor de compra-venda de quan es va vendre l'immoble, i si no hi ha benefici, doncs la liquidació quedava a zero. Uh-huh. Per tant, aquest factor continua, ja hi era, va ser una sentència anterior, i ara diem que es valida en aquesta nova redacció de la normativa.
Uh-huh. Xavi?
Sí, jo entenc que la injustícia de plusvalues en aquells casos que no hi ha benefici. És a dir, no hauria de pagar un impost sobre algo que jo no he tret cap rendiment. Al final, els impostos serveixen per donar serveis a les persones. És a dir, la plusvalua, el sentit que tenia en els ajuntaments és de poder posar aquests diners a l'abast dels ciutadans. La injustícia estava en la fórmula de càlcul, és a dir, gent que no havia tingut benefici real sobre aquell immoble, o perquè els havia heretat, o perquè realment havia tingut una minusvalua, l'havia comprat per un preu i per situacions de mercat l'havia venut amb un preu inferior, doncs amb aquesta gent se li estava cobrant la plusvalua. Això és el que el càlcul aquest no tenia en compte, aquest fet, i això era el que era injust. Això amb la nova forma de calcular queda totalment net, és a dir, només que es calcula en els casos que hi ha un benefici real, és a dir, entre el preu de la compra i el preu de la venda, que seria la base primera del càlcul.
Clar, al final és el que dèiem, no? El que explicaves tu molt bé, Xavi, és que els impostos serveixen per donar un servei, i aquí ja podem parlar de si és just o no. Al final, doncs, aquest constitucional ha dit que no tocava, que ara era el moment de... Clar, a veure, jo m'imagino que el fet de posar-hi o de que el Ministeri d'Hisenda hagi anat de pressa per posar aquest reial decret amb una altra nova forma de càlcul és per no perdre aquests ingressos que us podia fer trasbalsar d'alguna manera els pressupostos, que en la majoria ja els teniu fets, no?
Bueno, tothom és conscient, primer, que els ajuntaments són la primera línia de foc, és l'administració que està més propera a les necessitats del ciutadà, i per tant és l'administració que menys recursos gestiona i menys recursos administra i que més serveis ha de donar a la ciutadania, és el que té més proper al ciutadà. Per tant, deixar sense aquesta font d'ingressos, diguem, als ajuntaments, a ningú se li acut de que això pugui ser una realitat. Per tant, sempre s'ha de buscar una solució. Quan va sortir la sentència, l'anul·lació d'aquest tribut, d'aquest impost, ja hi havia veus que estaven molt alarmades totes les entitats municipalistes, la Federació Espanyola de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, etcètera, aixecant la veu perquè no es podia deixar sense aquesta font d'ingressos en els ajuntaments. I altres alcaldes deien tranquils perquè l'administració central i els jutges, és a dir, les administracions en general, saben que som els més propers als ciutadans i, per tant, s'ha de buscar o bé la compensació o bé una nova redacció que s'ajusti a norma i que sigui justa, que tingui aquest component de justícia social al que s'ha fet referència abans.
Jordi? Ai, perdona, Xavi, t'he tallat.
No. El Jordi.
Jordi.
No, totalment d'acord, que el fet de ser l'administració més propera al ciutadà i que rep els serveis, diguem, més directes, deixant de banda el tema sanitari, que ja no ens correspon, però que la majoria de serveis més propers són els que prestem nosaltres, i som l'administració que recaptem menys, no? I per tant, sí que és evident que tots aquests diners que es recapten s'han de posar a disposició de la ciutadania, que al cap i a la fi el que fem és gestionar el dia a dia de tota la ciutadania, no?
Tu, per exemple, Jordi, sí que havies alçat la veu, no?, en aquest sentit de ei, em feu trasbalsar, no?, aquests ingressos.
Bueno, clar, inicialment sí, perquè ja teníem un projecte de pressupostos definit i, com deia, gairebé quadrat, ens faltava quadrar quatre cosetes que eren misèria, no? I clar, que et surti això quan no tens la seguretat de quan estarà enllestit aquest nou model, clar, ens feia trasbalsar tot, no? Ja, de fet, vam estar treballant una modificació del pressupost, traient una mica d'aquí, posant una mica allà i fent, en aquest cas, jo dels regidors d'Hisenda els anomeno enginyers numèrics, no? Perquè és que fan autèntica enginyeria financera, de moure d'aquí, de moure allà, per poder prestar tots els serveis. Que són els dolents de la pel·lícula? Bueno, potser sí, eh? No m'agrada veure'ls així. No m'agrada veure'ls així, ho dic de veritat. Però són els encarregats que han de contentar totes les parts, totes les regidories, en tot allò que volem fer, i realment la feina que fan per mi és lloable, no? Perquè s'ha de fer autèntica enginyeria. I bé, no tinc res més a dir, és que és així.
Xavi?
Bueno, en el cas de Cunit, per ser, nosaltres ho explicàvem sempre abans, que l'arbrosalua mai l'hem fet, o en els últims anys l'hem tingut com un ingrés recurrent. A qual cosa, en el pressupost nostre, no ens afectaria el fet d'ingressar o no ingressar. Si és cert que el fet de tenir-la o no tenir-la ens provoca que puguem fer o puguem deixar de fer més coses durant l'any. Nosaltres el pressupost sempre, quan els presentem a la ciutadania, sempre expliquem que nosaltres fem un pressupost al mes d'octubre, que és una foto, però durant l'any passen moltes coses, i en el pressupost 2020, que es va fer l'any 2019, ningú havia previst que hi hauria una pandèmia, la qual cosa tothom va fer un pressupost en l'any 2019 pel 2020 pensant que era un any normal, que va passar en tots els ajuntaments, que vam tenir que resituar. Els pressupostos són vius. Si tu vas molt bé amb certs ingressos, et permet ser molt més esponjós en fer altres coses que potser no les tenies previstes, o obrir certes oportunitats que no tindries. No? El fet de que això se't retalli, vas molt ajustat en el pressupost, en el cas nostre, pactat. Vull dir que no et deixaries res a la improvisació, sí. O aquelles coses que van sorgint sota l'any les hauries de plaçar perquè no tindries suficients recursos per poder-les tirar endavant.
D'impostos, parlem d'ordenances fiscals. Quins són els més complexos de... A mi em consta que les escombraries, no, els residus, són els que més polèmica aixequen, i també els més deficitaris, perquè la gent al fi i al cap no paga una quantitat X, no sé ara mateix quines teniu, però al final és curiós que la gent només veiem si està brut o net. I la majoria, si no recordo malament, Xavi, en el vostre cas he vist que bueno, ho deies al principi, que vau haver de pujar aquest un increment, voler el tema de que la gent reciclés, però m'imagino que els números no quadren per enlloc. Bueno, quadren, però...
Els números quadren, però no la taxa, que un dels efectes de la taxa, que fos el cobrament del servei, en el cas de la neteja, bueno, estem parlant aquí del que és la recollida de brossa, en el cas de Cunit és el 65%, és a dir, la taxa només cobreix el 65%. I porto quatre dades, perquè la gent se n'adoni. El fet de portar els residus a l'abocador i a incineració, el 2017, en el cas de Cunit, costava 842.000 euros a l'any portar això. Però és que el 2018 això va pujant, és a dir, l'Agència de Residus et pugen els cànons perquè la gent recicli. En el cas del 2018, el cànon era de 932.000 euros. I en el 2019, 1.126.000 euros. I el 2020 va ser 1.354.000. Què vol dir? Que en 4 anys, el mateix residu que et costava X, ara et costava un 60% més destruir-lo. Això és inviable si la gent no recicla. Què vam tenir que fer? Vam pujar 25 euros la taxa a l'any amb el compromís... de que si la gent anava a reciclar un cop al mes, 12 cops a l'any, se'ls hi feia el 50% de l'abonament de la taxa, els hi quedava amb 75 euros, molt per de sota de les anteriors. Però és que l'únic secret és que la gent recicli, perquè és que cada vegada això anirà increixent. O sigui, el cost de destrucció, la Generalitat grava els ajuntaments perquè comencin a fer polítiques de reciclatge. Per això molts ajuntaments estan anant al porta a porta pel control dels residus, perquè és que si no això serà totalment inassumible, o la taxa de la brossa pujarà en formes brutals per poder donar sortida al cost del servei.
Marta?
Sí, l'ideal seria, com deia el Xavi, seria que el pagament per generació, és a dir, hi ha moltes persones que reciclen i ho reciclen tots i paguen igual que està pagant la persona que no recicla gens. Per tant, això és injust. Nosaltres, en el cas del Vendrell, la taxa de cobertura del servei està en un 70%. És a dir, els ciutadans paguen el 70% del cost real del servei, i el que deia el Xavi és totalment cert, no? És correcte. És a dir, hi ha un pagament de taxa d'abocador per incinerar, diguem, els residus que no s'han reciclat i que ens ha anat pujant any rere any. I nosaltres, tot i que els ciutadans paguin el 70%, però clar, si el cost del servei és més gran, és major, doncs evidentment la factura, per dir-ho d'alguna manera, també s'incrementa. Bé, nosaltres depenem també d'un projecte de recollida de residus comarcals, que ara està en licitació, que l'any que ve esperem que ja estigui licitat i que es pugui començar a portar a terme, i apostem per nous sistemes de recollida de residus, entre ells el porta-porta que ja s'ha implantat al Vendrell en alguns nuclis, i altres sistemes per tal d'abaratir aquesta factura pel contribuent. Però l'ideal, continuo dient, seria saber personalment cada persona què recicla i què no recicla per poder cobrar una taxa, diguem, ajustada a la generació de residus.
Jordi?
Totalment d'acord. Hi ha aquella dita, qui la fa la paga, no? Doncs una mica extrapolada aquí, qui més genera residus, més ha de pagar, això és evident. El que no pot ser és que aquella persona que està reciclant i que segueix escrupolosament tota la separació de residus i una altra que no fa, que paguin el mateix. És una cosa totalment injusta. Però sí, jo sí que m'agradaria fer un pas més enllà i potser sí que hem de reciclar, perquè és l'única opció que ens queda. Però jo crec que també com a societat ens hem de plantejar un canvi d'hàbits de consum, no? Jo crec que estem en un moment més que mai, ara que hi ha la cimera del canvi climàtic i a Glasgow i tot plegat, jo crec que hem d'entrar en un canvi de cultural i de dinàmiques de la població. Estem anant a que qualsevol cosa que comprem la comprem envasada. El comerç electrònic ens està generant que tot ben embolicat amb caixes de cartró, que no parem de generar cartró, que s'ha incrementat exponencialment tota la generació d'aquest tipus de residus, no? I ahir mateix vèiem una notícia que deia que el desert d'Atacama, doncs, s'hi està abocant moltíssima roba low cost, que la gent utilitza molt poc i que després, quan és l'hora de llançar-lo, no saben on depositar-lo i s'està convertint en un abocador de roba. Doncs plantegem-nos-ho, perquè és que, sincerament, com a espècie ens hi juguem el nostre futur també, no?
La pregunta és quién le pone el cascabel al gato. no sé jo, pregunto.
Ja dic que faig un pas més enllà i és un canvi que ens costarà molt com a societat, culturalment doncs estem molt acostumats a una sèrie d'hàbits que costen molt de treure, no? Però sí que estem en un moment en què hem de passar a l'acció. I repeteixo, que a dia d'avui l'única solució que tenim ara mateix, a banda d'això, d'un canvi d'hàbits, per mi és la recollida el màxim possible de les diferents fraccions de residus que estem generant i fer un bon tractament d'ells.
Uh-huh. Perquè una altra història amb el tema de recollida selectiva, Agenda 2030, és les multes que o us han arribat, o estan a punt d'arribar, o no trigaran gaire.
Sí, hi ha una sèrie de compromisos que si no els adquireixes, nosaltres els podem estar, els ajuntaments, podem estar sancionats per l'incompliment. Nosaltres des de Cunit, l'any que ve, la idea amb el tema del reciclatge és, des de la policia local, tenir una patrulla verda. Que serà, per una part, per explicar les normes cíviques del reciclatge i després per sanció, perquè arriba un moment que no aprenem si no sancionem. I sembla incongruent, no?, que tinguis que arribar a sancionar perquè la gent pugui aprendre. Però sempre, jo tinc la sensació que la gent pensa que tot el que es diu és pel veí, no per mi. Llavors, per això no es recicla el que s'ha de reciclar, per això no s'incompleix la normativa, per això hi ha vandalisme, perquè sembla que el que sigui no sigui mai per mi, sinó no sigui pel veí. És un tema que es preocupa. I és cert que o fem un canvi d'hàbits i a la gent ens acostumem a reciclar, a utilitzar menys el plàstic, a utilitzar menys el cartró, cosa que és complicat, perquè si vas al súper tot està envasat en plàstic i en cartró.
L'altre dia li deia, em sembla jo, al Jordi això, perquè dic, a veure, per això deia, a qui li posen el casc aquell pel al gato quan tu vas a un supermercat, no direm marques, i et foten allà tot envasat en plàstic.
Però és que és trist que, a més, pagues la bossa del plàstic, no? No volem plàstic i pagues la bossa per evitar que la gent consumeixi, però tot està envasat en plàstic. I no sé, és aquella incongruència que dius, a veure, algú no està funcionant. I avui escoltava que a la cimera de Glasgow hi havia més representants de les empreses, del petroli, del carbó, de no sé què, que polítics. Vull dir, els lobbies econòmics en aquí tenen la força tan gran que avui sortien que no és que no havien ni arribat a compromisos ni de terminis ni d'aplicacions de les baixades de CO2 amb terminis reals. Llavors, bueno, és com deies tu, a veure què li pone el cascal al gato, però nosaltres des dels ajuntaments el que hem de fer és intentar posar el nostre granet de sorra, com a mínim als nostres ciutadans, explicar-los amb el nostre territori que és el que s'hauria plausible de fer per evitar malmetre tots els nostres recursos.
Sí, com deia el Xavi, aquí primer es tracta de fer una tasca d'educació en civisme i del que representa, diguem, reciclar bé i comprar bé, com deia també l'altre company. Sobretot hem d'aturar aquest sistema de comprar, tirar, comprar. Que és, hi havia un documental de Televisió Espanyola fa uns anys que representava molt bé el que és aquest consumisme que tenim en el nostre sistema, diguem, occidental i l'impacte en la generació de residus que té i, per tant, l'impacte en el medi ambient i en la pròpia salut de les persones, no? Per tant, aquesta educació s'ha d'incentivar, s'ha de fomentar. Després desmuntar alguns mites, perquè hi ha moltes persones que diuen jo és que no reciclo perquè jo vaig al camió, ho recull tot i això va tot al mateix puesto. Bueno, pues és que no va tot al mateix puesto i no es fa tot... És a dir, aquests falsos mites que s'ha de lluitar contra ells, això és una tasca de civisme. I després l'altra opció és un cop paral·lelament eduques i paral·lelament desmontes els mites, doncs és veritat que has de perseguir i sancionar les accions, diguem, anticíviques que s'estan produint. I això és una realitat que haurem d'afrontar en els propers anys, perquè és que no només és un tema d'impostos, que també, no només és un tema de protecció del medi ambient, que també, sinó que això també té implicació en la pròpia salut de les persones. Contra més residus generem, més impacte mediambiental i més afectació a la salut de les persones, i volem construir ciutats saludables i deixar un món millor a les persones que continuaran en el món.
Mm-hmm. Jordi?
Cert, tot completament d'acord amb el que estan dient, Però aquest canvi d'hàbits que estem dient, jo crec que no ens queda tan lluny. Jo crec que tots hem recordat que hem anat a la carnisseria i comprem carn, però potser ens hem acostumat a la comoditat, no? I vas al súper, agafes aquella i ja vas molt més ràpid, no? Però jo crec que hem de tornar una mica a l'origen, no?, de tot plegat, que una mica... Com fèiem les coses abans, que diem, no? I el pa, anaves amb la bossa del pa a comprar la bossa del pa, el no sé què, el no sé quantos, i així anaves fent, fent amb tot. Però sí que és veritat que hi ha moltes incongruències, que, com deia, em sembla que no en Xavi, que deia que moltes incongruències pel mig, però no cal anar gaire més lluny. Hi havia una notícia l'altre dia que deia que a la cimera de Glasgow havien aterrat 400 avions privats per anar a
molt sostenible, molt sostenible.
Gaire no em quadra, saps? I això, clar. Aquesta gent que són els que han de donar el primer exemple, és poca vista, no, també, i penso que aquí és on rau allò que deia, no? Que han de fer un canvi d'hàbits, i ha de ser a tots els nivells.
No, sí, totalment d'acord, i crec que aquí ens hem anat d'impostos a una altra història, però que sí que és veritat que us toca directament pel que fa a taxes, ordenances fiscals i impostos, és a dir, al final els números són clars, com explicava el Xavi, el que costa l'abocador no podeu assumir, és a dir, només ho paga un 60 o un 70% la ciutadania i aleshores doncs, tenim els problemes que tenim. Ha sigut un veritable plaer, jo m'acomiada de tots vosaltres, de Jordi Catasús, portaveu del govern de l'Ajuntament d'Olèrdola, Baltasar Santos, regidor d'Hisenda del Vendrell, Xavi Lorenzo, regidor d'Hisenda de Cunit. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant el dia d'avui i explicar-nos i posar-nos una mica més negre sobre blanc tots aquests impostos. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
un plaer.
I són 11:15 en punt, per tant, notícies d'àmbit alt i baix Penedès. I seguim amb la gastronomia, amb la bona teca i els bons maridatges.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola obre convocatòria per la cessió de 12 compostadors domèstics per reciclar la fracció orgànica. Amb la voluntat d'oferir recursos per facilitar el reciclatge, l'Ajuntament d'Olèrdola obre convocatòria per cedir 12 compostadors casolans per reciclar la fracció orgànica. Aquesta iniciativa dona continuïtat a les convocatòries realitzades des de l'any 2010 per incentivar l'autocompostatge. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de novembre. Els veïns d'Olèrdola que facin autocompostatge poden optar a una subvenció del 15% de l'import de la taxa d'escombraries. Aquesta bonificació és compatible amb el 25% de subvenció que es pot obtenir si es fa un ús regular de les deixalleries. Així, fent les dues pràctiques, es pot arribar a obtenir una bonificació del 40% de la taxa. Alerten d'un nou frau a domicilis que s'ha detectat a Calafell. És molt similar que el que es va denunciar a Cunit fa unes setmanes. L'Ajuntament de Calafell ha alertat d'un nou frau fiscal que s'ha detectat en diversos domicilis del municipi. Segons el consistori, es tracta de persones que visiten els habitatges i diuen que han de fer una analítica de l'aigua. En algunes ocasions fan servir el nom de l'Ajuntament. Des de l'empresa que gestiona aquest servei a Calafell, Agbar, han desmentit que estiguin fent analítiques d'aigua als domicilis. L'empresa recorda que sempre que han d'entrar a una propietat privada per fer alguna gestió, hi ha una comunicació oficial prèvia. Per aquest motiu aconsellen no deixar entrar ningú si usen aquest pretext. Des de l'Ajuntament afegeixen que si algun veí se sent pressionat, pugui trucar al 112. Fa unes setmanes l'Ajuntament de Cunit va denunciar que s'havia detectat el mateix frau al municipi. L'Ajuntament del Pla aprova provisionalment la modificació de les ordenances fiscals pel 2022. Unes ordenances que premien la sostenibilitat ambiental gràcies a la bonificació del 70% per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'IBI en els béns immobles on s'hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament d'energia provinent del sol. Amb aquestes bonificacions, des de l'equip de govern es vol incentivar l'ús d'energia neta i ecològica amb l'objectiu d'eliminar les emissions nocives de gasos de l'efecte hivernacle. D'altra banda, s'ha modificat l'import de les tarifes de la quota tributària de la taxa que fa referència a la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans, que ha augmentat un 14,5% respecte a l'exercici del 2021, un increment que és una qüestió generalitzada fruit de l'encariment del preu per tona del rebuig que entra a l'abocador. I acabem a Vilafranca explicant-vos que la cooperativa d'habitatge La Bastida ha presentat públicament la seva proposta. El casal popular La Garalda va ser l'espai que va acollir aquesta presentació en què es va explicar què és l'habitatge cooperatiu i quins exemples d'aquesta experiència hi ha en diferents punts de Catalunya. Des de La Bastida, Arnau Cobó remarcava que és una proposta de model d'habitatge que vol posar en valor que es tracta d'un dret i que no hauria d'estar tan subjecte a les lleis del mercat. Cobó explicava que Vilafranca s'optava per buscar la cessió d'un terreny públic on la cooperativa construiria els habitatges que cediria en ús als seus socis.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I quan passen 6 minutets gairebé de 11:45 del matí, entrem en la secció de gastronomia, on us oferirem un maridatge de temporada, com sempre, amb productes de quilòmetre zero i els millors vins i escumosos. Arrenquem, doncs, a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia. Doncs el que ens acompanya en aquest maridatge, tal i com fem mensualment, és el Xavi Roig, el sommelier de Calferro, que avui ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Xavi, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Abans de començar el maridatge, com sempre fem, quines novetats tenim?
Bé, bueno, ara estem sortint bastants escumosos al mercat ja de gamma bastant alta, coses molt, molt especials i limitades, i a pensar una miqueta doncs, per Nadal. Per exemple, doncs, les caves Llopart acaben de treure doncs, un corpinat de l'any 2007, o sigui, quasi 13 anys de criança, i aquest és un monovarietal de Xerelu d'una sola vinya, orientada a nord, una vinya molt, molt vella, i bé, té un preu doncs, de 125 euros, que vull dir, però és una cosa que està molt ben presentada i també és un producte molt, molt exclusiu i molt especial, que a vegades són coses doncs, a l'hora de fer un regal per Nadal o per veure doncs, un dia especial, doncs és un producte molt, molt interessant. I també llavors ens trobem que hi ha doncs, Reventós i Blanc, també ha tret un escumós que és un Mas del Serral del 2010, que també doncs, és un escumós doncs, molt, molt especial i també coses pensades una miqueta per regal i pels dies de Nadal, que per això doncs, ara estem una mica preparant aquests temes i també preparant doncs, lots i coses doncs, ja pensat per regals d'empresa i també per regals de particulars per, doncs, pels compromisos o pels amics o per ficar el regal de Reis. Diguem, ja comencem en això.
Doncs Eli i Xavi, espereu un momentet i comenceu ja aquest tàndem. Anem a Domenys Ràdio i primer saludem la Lourdes, bon dia de nou, i després el David, oi?
Doncs sí, ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica el David Bernet del restaurant Vi Papiol. Molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Bé, com ha anat aquest mes que hem estat sense parlar?
Bé, bueno, entremig ha hagut una castanyada, no?, una festa grossa, però ara ja comencem ja tots a pensar en el Nadal, eh?, i si s'acabarà el vi, s'acabarà el menjar o què passarà.
Déu-n'hi-do. Quins productes...
Sortim d'una i anem amb una altra.
I en fiquem una altra, sí, sí, i a més és que queda molt poquet ja, eh? David, sí. Quins productes de temporada tenim ara? Perquè em sembla que els calçots ja estan quasi, eh?
Sí, a veure, el calçot ja en podeu trobar, eh? El que passa que jo ho recomanaria, com sempre, paciència, en aquest cas, perquè sí que es poden començar a tastar. Passa que com el calçot, com a moltes verdures d'aquest tipus, fins que no fa fred, 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 de veritat, i durant molt de temps, la mateixa planta, el que fas amb el fred, el calçot en concret, el que es contrau, d'acord?, i deixen els sucres, és la seva protecció del fred, diguéssim. I llavors, per això el calçot, a partir del gener, està tan gustós, tan dolcenc, i ara, doncs, està bé, el calçot, però no li falta una miqueta, eh? Però sí que és veritat que podem començar, doncs, a trobar calçots, això sí. D'acord? Uh-huh. I després, evidentment, totes les verdures, la família de les crucíferes, d'acord, que a l'hivern doncs, entra en pas, amb el fred, amb la tardor ja entren, no?, la coliflor, el bròcoli, les cols, bueno, tot això que el porro també, no?, tot aniria molt bé. I després, evidentment, al mar, doncs, continuem, per exemple, al novembre hi ha un refrany que diu, no?, que per Sant Sever la sípia pica l'esquer, no?, que és el 6 de novembre. Novembre, com sempre, continua sent una molt bona època per comprar sípia, per comprar calamar, d'acord?, per comprar llenguados, bueno, començar una miqueta el que seria tot això, no? I després, per exemple, el codony, el codony, que és aquesta fruita d'hivern que també ha començat ara, que començaria una miqueta una recepta, la primera recepta lligada amb aquesta fruita, eh? Seria un entrant, que seria una tempura, d'acord? Aquesta tempura doncs, ens pot anar molt bé per sopars, per fer alguna cosa més informal. Llavors ho faríem, es podria fer amb diversos tipus de peix, però al final molt fàcil de fer-la és amb bacallà, d'acord? Comprar doncs, bueno, un llom de bacallà, fer-lo amb quadradets, val? I pot ser amb la mateixa pell, d'acord? Llavors això salar una miqueta, salpa brau. I després també acompanyau amb una miqueta de verdures variades que pugueu trobar, no? Des de les que trobareu encara, no? Que encara podrem trobar algun carbassó, d'acord? Fins començar a fer servir, doncs, a bròcolis, que també va molt bé. Llavors, per fer la tempura, quan tallem les verdures, també les tallarem finetes. Per què? Perquè al final no cal fer-li cap cocció. Ens hem d'acostumar també a menjar verdures no tan cuites, d'acord? Llavors, per exemple, el carbassó, doncs, podem fer uns bastonets, val? El porro o la ceba el podem tallar amb una juliana fina, d'acord? Podem fer una barreja, eh? Podem fer el bròcoli també tallat finament amb làmines, i tot això, doncs, bueno, et servirà per fer la tempura. La tempura, com se fa? Val? Molt fàcil, és simplement tradicional, val? Li diem tempura, però al final és l'arrebossat que feien les nostres àvies amb aigua i farina, no? Què es pot ficar al final, també? Hi ha gent que ficarà aigua amb gas o sifó, això que li fa, com que ja és una aigua carbona, no?, que té carboni, doncs el que fa és que, bueno, fa una funció una miqueta de llevat. Que no hi teniu aigua amb gas o sifó, hi podeu ficar un puntet de llevat, d'acord? L'important sempre és que la tempura, val?, la feu amb aigua normal o això, que sigui espessa, llavors és fer la farina, d'acord?, ficar l'aigua a poc i que sigui espessa. I feu el dia abans, si pot ser, que sigui reposada, i sobretot a la nevera, molt freda. El truc de fer una bona fritura, en aquest cas un tipus tempura, és sempre que estigui molt fred, d'acord?, perquè el contrast farà que quedi cruixent, amb l'oli, amb això. Llavors, simplement arrebossem el bacallà, d'acord?, arrebossem les verdures i amb molta atenció, amb un oli calent, d'acord?, a 160 graus, els anem fregint fins que ens quedi cruixents i ho trauríem, d'acord? I això ho acompanyaríem, i això lligava amb el codony, amb un allioli de codony, que és molt bo i molt fàcil de fer. I ara hi ha codonys frescos que podem aprofitar. Simplement bullim el codony uns 20 minutets, d'acord?, el pelem, traiem la polpa i fem un allioli, d'acord? Es pot fer de forma tradicional amb el morter o, si no, amb el túrmix. És simplement un dentet d'all, un quart del codony, sal, i llavors anem picant o amb el túrmix, doncs, aixafem, no? Si ho fem a picant, doncs no ens farà falta cap ou. Llavors, si ho fem al túrmix, doncs, si voleu ficar un ou per lligar-ho, doncs, també es pot ficar, no? Llavors ho triturem tot amb el túrmix, d'acord?, amb un puntet de sal, i anem muntant amb oli. Veureu que amb el codony és molt difícil que es talli, perquè hi estem ficant un altre material que fa que sigui molt difícil que es talli, en aquest cas, l'allioli. Llavors anem afegint l'oli, d'acord?, i aconseguireu un allioli de codony, que ja veureu que és un allioli molt suau i molt perfumat, com és el codony, que és una fruita que només la podem menjar cuita en forma dolça com el codonyat, però també la podem fer servir per fer aquest allioli de codony molt perfumat, que acompanyarà molt bé aquesta tempura de bacallà i verdura.
Xavi, com maridem aquesta estupenda tempura de bacallà i verdures que ens aprovava el David?
Amb bombolles, això està clar, diríem. Sempre els fregits crec que van molt bé, doncs, a les bombolles, perquè ens, bueno, perquè ens refresca una miqueta i també té el punt cruixent, el punt d'aperitiu, que també, doncs, ens va molt bé, doncs, amb caves i escumosos. I he pensat en un cava del Massís del Garraf, d'Olesa de Bones Valls, que es diu Vall d'Olina, i és un... estem parlant d'un gran reserva, el que passa que és 2016, que té 4 anys de criança, però té molta, molta frescor, que també ens permet refrescar-nos i començar-nos l'àpat, i és de macaratge o parellada i una mica de chardonnay. I llavors aquest també, aquí el Massís del Garraf, ens dona els productes com un punt de mineralitat, de frescor, que també, doncs, tot i ser un gran reserva de bastanta llarga criança, ens refrescarà i ens anirà molt bé, doncs, per acompanyar. Però el que tinc clar són que han de ser bombolles per acompanyar la tempura.
Molt bé, doncs, David, segon plat.
Sí, doncs mira, us porto un clàssic, però un clàssic que s'ha de fer, perquè si no al final es perden els clàssics, que és el fricandó, val? Que és un plat tradicional de cuina catalana, que és molt antic, ja al segle XVIII
ja surt mencionat doncs, en un llibre, no? És un plat doncs, que ara ve molt de gust per les festes de Nadal, no? Que queden, no? Però ja podem començar a pensar els plats i molts cops, moltes cases, hi ha molta gent que fa doncs, aquest fricandó, d'acord? La millor sempre, crec, la millor car per fer-ho, sempre aneu a carnisseries dels vostres pobles, dels vostres barris i demaneu llata. Jo crec que és la peça perfecta per fer, no? Aquest, diguéssim, aquesta elaboració. I si no, bueno, també hi ha la tapa plana, que també queda molt bé, que és molt semblant a la llata, més bé de preu, però que també us pot donar un bon resultat. Al final, el secret d'un bon fricandó, val, és el tall de la carn, que no sigui ni gaire finet, perquè no se'ns desfaci per aguantar la cocció, ni tampoc gaire gruixuts perquè no ens quedin massa durs, no? La mà d'aquesta àvia que tenim a casa que fa els fricandós i que per Nadal, per les festes, sempre us recomano, fiqueu-vos al seu costat, apunteu les receptes que fa la iaia, que després quan falten trobareu a faltar, hòstia, hi ha aquell plat que em feia la iaia. Fiqueu-vos a la cuina amb les vostres iaies, amb les vostres mares i apunteu tot el que facin, que les picades són molt secretes. Llavors, un altre secret que podem fer, un altre secret del fricantó, és enfarinar i fregir la carn prèviament, no? Això seria el típic de la cocció del fricandó. I després, bueno, el debat sempre els bolets que es fan servir. Tradicionalment es fan servir els moixernons, que són, i sobretot, depèn, evidentment, a les èpoques de l'any s'han pues, de fer servir deshidratats, però ara també hi ha bolets frescos, encara, i podem aprofitar una miqueta aquests bolets per fer-los, no? Llavors, una miqueta, per fer el fricandó, val, necessitarem aquesta llata, no? Que normalment, bueno, calculeu que està al voltant d'un quilo, 800 grams, per fer entre unes 4 a 6 persones, no? 50 grams de farina, una ceba, un gra d'all, una pastanaga, 4 tomàquets durs, un gotet de vi ranci o de vi blanc, i aquí sí que un puntet de moscatell. Això una miqueta el gust, les cases, les famílies, el secret que heu d'apuntar. Un trosset de canyella, d'acord? Hi ha moltes àvies que fiquen la canyella, una branqueta de farigola, i després els bolets, no? I després, evidentment, la picada catalana, que és d'ametlles torrades, les avellanes, aquest trosset de presa de xocolata negra, el julivert, només les fulles, a mig gra d'any, hi ha gent que ficarà el paturrat, hi ha aquell que ficarà el carquinyoli, hi ha aquell que ficarà la galeteta, però bueno, aquesta picada catalana que al final serà una miqueta el que seria doncs, el secret d'aquesta, diguéssim, no? D'aquest plat. Llavors, al final, sempre l'important, el primer, el que hem de fer és la llata, fins la talla al carnisser, doncs, tallar-la doncs, fina, d'acord? O, bueno, al punt mig, ni molt fina ni molt gruixuda, com hem comentat. Enfarinar-la i fregir-la prèviament, no? La fregirem i la reservarem. Llavors, amb la ceba, amb l'all, fem un sofregit molt consistent, d'acord? I que quedi molt reduït, d'acord? ¿Vale? Afegirem el vi blanc o l'alcohol que feu servir i tornem a ficar la carn i fiquem el brou i això que vagi fent xup-xup, no? Llavors els moixernons també els ficarem, si són secs, si són bolets frescos, doncs els sofregirem una miqueta amb el sofregit, d'acord? I al final, com sempre, aquesta picada, que és simplement agafar una miqueta de brou, i amb el túrmix doncs, triturar tots els ingredients a la picada i afegiu al final, no? I tindreu doncs, una miqueta aquest fricandó doncs, que bueno, per festes us pot anar molt bé, però també ara ve molt de gust amb una miqueta amb l'entrada del fred de tardor.
Xavi, com maridem aquest plat típic de la cuina catalana?
Jo m'aniria també amb un vi clàssic o amb un vi doncs, que tingui força criança i havia pensat, bueno, hi pensava amb un vi negre, havia pensat amb el, abans he parlat del massís del Garraf, d'un celler de Olesa de Bonesvalls, ara em quedava una mica el camí cap a vinc de Vinyoneta, Olesa de Bonesvalls, que tenim el celler de Can Ràfols dels Caus, i havia pensat doncs, en el Gran Caus Negre, que és un copatge de merlot amb cabernet, i ara queden les últimes ampolles de l'anyada 2011, que té bastanta criança, és un vi molt fi de 12 graus i mig, però amb criança en bota, i molta persistència, una mica que també pues, hi et surten aromes doncs, d'espècies, de pebres, i una mica pues, té un color més ataronjat de fruit de la seva criança, que doncs, una mica doncs, és un tipus de vi doncs, que ens va bé doncs, amb unes coses, amb aquests cuinats, aquests plats de carn guisats i que han anat cuinant a foc lent una miqueta i que hi ha hagut una miqueta de preparació, com una mica, doncs, un vi, i aquest vi també dintre la seva elaboració doncs, ha sigut ja és un vi que el tenim reposat i que crec doncs, que és el que va bé, que hauríem de buscar un vi negre, però amb aquesta línia doncs, reposadeta i amb força criança.
Déu-n'hi-do. Doncs anem a buscar les postres, David.
Doncs per postres, mira, us proposo doncs, un pastís de formatge molt, molt fàcil de fer i que també ara doncs, són, bueno, són, no, estan de moda un altre cop els pastissos de formatge i que com són pastissos més contundents, doncs també ens va més bé doncs, fer-lo ara aquesta època. No? I us he portat bueno, una recepta final molt senzilla que es pugui fer a casa, d'acord? La base seria de tipus de galeta, llavors simplement hauríem de buscar no? unes galetes que us agradin, pues, de la tipus Maria fins a, no? a les que són més integrals, les que us agradi més, d'acord? I per, més o menys, per ser un pastís per 6 persones i el motllo que hi rodó no? habitual, doncs serien uns 350 grams de galetes i uns 70 grams de mantega. Aquesta mantega que estigui a temperatura ambient i ho mesclem amb aquesta galeta que triturareu primer, eh? Aixafareu amb un morter o amb el porró de cuina ben aixafadeta. Llavors el que farem és forrar primer aquest moll amb paper d'alumini i ficarem aquest base de galeta que és triturada simplement amb la mantega a baix, d'acord? I el que farem després és preparar el formatge, no? El formatge, val? Què farem? Farem uns 300 grams de formatge doncs, tipus crema, que pot ser de sal mascarpone, pot ser de sal mató, com pot ser el Filadèlfia, com pot ser aquest tipus de formatge. Llavors ens deixem uns 300 grams de formatge per un formatge més curadet, més tipus serrat que coneixem a Catalunya, el tipus Garrotxa, no? O el parmesà italià. Bueno, un formatge més curadet. Si voleu un puntet fort, doncs, també li podeu fer una punteta de formatge blau. També a la gent que li agrada, doncs també dona aquell punt picantet, aquell punt bo. D'acord? Simplement després, per aquest mig quilo de formatge, aquesta barreja de formatge, 400 ml de nata líquida, 200 grams de sucre, 4 ous, no? 5 grams de farina. Què farem aquí? Muntarem els ous, d'acord? Amb el sucre, la nata, triturarem els formatges a la barreja de formatges, que quedi ja una miqueta finet, i el sucre i els ous els batrem perquè quedi ben homogeni, que la sucre es faci bé, no? Que veureu que canvia aquell color que blanqueja, que diem, no? Diu a pastisseria, no? De blanquejar els ous. I llavors, a poc, el que farem és afegir aquest formatge amb aquesta nata, i, per últim, la farina, sempre tamissada i a poc amb una espàtula que tampoc se'ns faci massa, o sigui, que no perdi molt l'aire aquest ou que hem batut, no? Això, doncs, quan ho tenim ben homogeni, ho tirem dins d'aquest motlle, d'acord? I ho cobrem al voltant d'uns 45 minuts a 180 graus. Veureu que es va torrant per dalt. Si voleu comprovar sempre amb un punxó de fusta, clavar-li, d'acord? I veure que quedi una miqueta sec, que no ens quedi doncs, humit. Ho deixarem reposar, un cop estigui reposat ho deixem a la nevera, que estigui ben fresquet, i després simplement tallar i a gaudir, no? I podeu acompanyar, doncs, no, ara que estem que parlàvem del codony, doncs amb el codonyat, doncs també ens va molt bé, amb fruites seques, però aquest pastís de formatge per acabar avui.
Doncs que millor manera d'acabar que amb aquest pastís de formatge que, Xavi, com el maridem?
Que es diu Les Boranes, que és del celler doncs, de Bufadors, que és un projecte doncs, del Tot Mata, que és el responsable de Recaredo, perquè té un petit projecte doncs, amb la seva dona, que és l'Encarna, i que tenen un petit celler que es diu això Bufadors, i fan un vi que es diuen Les Boranes, que està fet només amb xerelo, I el que té aquest vi per fer la segona fermentació, aquest vi escumós, la segona fermentació la fan amb most de la mateixa vinya i del mateix any, que la vinya la cullen dues vegades i primer fan la primera collita per fer, doncs, fan un vi i al cap d'un mes, quan ja deu, tornen a collir una mica que han deixat d'aquella vinya i llavors fan la segona fermentació tota continuada i sense utilitzar, doncs, sulfurós, sense utilitzar additius, que és una manera, doncs, innovadora que torna a ser de retornar a orígens i és un producte, doncs, molt exclusiu i molt fi i és un corpinat, en aquest cas, que et dona sensació de suavitat, d'un punt de dolça, tot i que és totalment sec. I jo crec que també és un pastís que no és gaire dolç i per això ens aniria bé, doncs, aquest producte sec, però que ens dona un tosida i sensació una mica dolcenca en boca i també, doncs, seria tradicional. I llavors també, bueno, el que com a tema de temporada també ens trobem que aquesta setmana, doncs, el Sant Martí a la presentació dels vins novells d'aquí a Catalunya. I llavors ara començarem a trobar, doncs, vins novells. El que passa que a vegades el vin novell amb el maridatge de temporada costa una miqueta, però clar, és quan arriben ara els vins novells al mes de novembre, que són vins aromàtics, frescs, tant en blancs com en negres, els negres tenen un color molt viu, i és un bon moment i atractiu, doncs, de vins, que són vins d'aperitiu i potser serien vins més d'estiu, però clar, també ens ve la temporada com ens ve. Que no, com parlem la cuina, que els plats van quasi una mica relacionats amb la temporada, aquí amb el vi novell diríem que no ens va amb la temporada, però també és un goig de ser el primer d'estar, doncs, al nou vi i de disfrutar, perquè són, jo ja veia, és un esclat d'aromes i de fruita que valen molt la pena i que es gaudeixen molt.
I tant que sí, Xavi, gràcies per recordar que ja comencen a ser aquí aquests vins novells. Xavier Roig i David Bernet, com sempre, un plaer escoltar-vos i quina salivera, moltes ganes de retrobar-nos d'aquí a un mes amb el maridatge de desembre. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Ara una breu pausa publicitària i de seguida connectem amb les notícies de les 11. Des d'un lloc.